3 Ràdio, La Gran Vida. Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Imaz.
Moltíssimes gràcies a la Victòria Moreira, que mos acaba de presentar les notícies més importants i més actuals de la comunitat autònoma de les Illes Balears i de la resta del món fins ara mateix, fins a les 10 i 4 minuts. Continuem amb en Lluís Menéndez en el control tècnic d'aquest programa, La Gran Vida, que comença Juan Mimas la segona hora, una altra hora repleta de continguts.
Sí, la primera mos ha passat volant i en aquesta segona hora parlarem també d'un tema molt interessant com és la Ruta de la Sal, on hi ha mercat d'artesania i activitats.
Això serà a Eivissa.
A Eivissa. Concretament a Eivissa. I parlarem també de cuina. Avui farem un canvi. Normalment, la secció aquesta de cuina que la tenim es diu Menges.
La passarem a dissabte. Això ho fem per embullar un poc el personal.
Sí.
Hem de dir que la veritat. La veritat és que demà diumenge tenim un altre programarro moltíssim de convidats i hem hagut de fer jutipiris, hem fet un compongo perquè els nostres oients de IB3 Ràdio estiguin contents i puguin sentir-ho tot sense que falti res.
I per tant, els oients se mereixen no perdre aquesta secció de cuina i simplement l'hem avançada avui. I que està molt bé, perquè així la podreu fer demà, la recepta, per exemple.
Un bon diumenge.
M'agrada. I acabarem amb Ningú no és perfecte, aquesta secció, com us presenten en Sergio Espósito i Mateu Bibiloni.
Que, a més, en aquest mes d'octubre se dedica molt a xerrar-nos de pel·lícules de por.
Exacte.
Però hi ha molt de compongos dins aquest món
de
por.
Sí, avui ho farem més amb sintonia de por, però també d'humor.
Se pot mostrar les dues coses.
Terror i comèdia. Si te dic, per exemple, Scary Movie,
no sé de què xerres.
I d'Oscar i Movie.
M'ho contaran el 2 a les 11:20.
És la típica pel·lícula que ha de ser de por, però realment t'esclaves de rialles.
Que m'ho continues a partir de les 12:40 per arribar fins a les 11, que és quan acaba aquest programa i llavors ja tornem demà a les 9 del matí. Però ara, com sempre, te vull contar curiositats, Juanmi. Tornat la oreja de Van Gogh.
Què me dius?
Sí, ha tornat. Bueno, no se n'ha anat mai. Sí, la oreja de Van Gogh ha passat una cosa. Fa 17 anys, la presentadora, Namaya Montero, que és la que ja sentim de fondo, se m'ha anat del grup.
Se m'ha anat a dir...
Lío i problemes.
Sí.
Lío i problemes.
Sí.
Aquest grup va agafar un altre solista, un altre cantant, i ha seguit durant aquests 17 anys com a l'Oreja de Van Gogh en els seus èxits i grans actuacions i demàs. Però ara la solista s'ha tornat a anar del grup i ha tornat una altra vegada a Namaya Montero en el grup. Con lo qual, tot aquest culebrot ha fet que els fans se dividesquin. I ahir, per exemple, a les xarxes socials se llegien comentaris: hijos de pip...
Perquè
estan enfadats perquè Namaya Montero hagi tornat en el grup una altra vegada. I la bossa han preparat... Sí, no els ha anat bé. No els ha anat bé. Perquè què passa aquí?
Ja s'havien acostumat a l'altre, com va?
Claro, han passat dues generacions. Han passat 17 anys.
No.
Hi ha una generació que ha conegut l'Oreja de Van Gogh, que és el cantant anterior, i una altra generació, que és la meva, que han conegut l'Oreja de Van Gogh en Namaya Montero.
Clar,
i aquí hi ha hagut un pique que és tremendo.
I tu eres de Namaya o no?
Jo soc de Namaya Montero, el que passa és que no lo suport ni en pintura, però bueno, són de Namaya Montero.
I no és tant de Namaya si no lo suporta.
Sí, perquè m'agrada les cançons. Una cosa, jo no lo suport personalment que la conec, que no és insuportable, és una persona molt antipàtica, i llavors és...
Àngela Maria. I de pitjor encara, perquè jo no m'ha agradat ni per grup, em va ser greu. L'Oreja de Van Gogh, no hi havia manera.
Escolta, aquesta preciosa cançó de l'Oreja de Van Gogh, quan són les 10 i 8 minuts.
Sentir.
passejada per Eivissa i Formentera amb Maite Morro.
M'encanta aquesta passejada que fan cada dissabte per Eivissa o per Menorca, respectivament. Aquesta setmana mos toca Eivissa, 10 i 11 minuts, d'aquest ja dia de 8 d'agost de l'any 2025, Juanmi Mas.
I doncs mira, si na Maite Morro mos va dur fa unes setmanes un dels darrers saliners d'Eivissa, avui mos parla d'aquesta novena edició cultural que recupera precisament la tradició salinera d'Eivissa. I ho fan amb activitats històriques, gastronòmiques i ambientals, i se celebra en espais naturals i patrimonials amb propostes obertes al públic en general. Es prest, encara estan ja muntant una mica paradetes i tot això, però d'aquesta ruta de la sal volem parlar amb Maite Morro. Maite, bon dia, com estàs?
Molt bon dia, companys, i molt bé, perquè fa un dia molt assoleat després d'aquestes setmanes de pluges que hem tingut, que és molt important,
sí.
Això acompanya en aquest temps que venim a celebrar avui aquí a Sant Jordi, pues, la Fira de la Sal, el que li diuen Sort Blanc a Eivissa. Com bé deies, fa unes setmanes podíem parlar amb un dels dos saliners que queden aquí, era una indústria molt important pràcticament des del segle XVIII, cada vegada en queden menys, però nosaltres, els eivissencs, seguim celebrant aquest producte tan especial que tenim, i com bé dius, encara estan arrencant, muntant per paradetes, tindrem show cookings, concerts, però el que ja tenim aquí són els nostres majors, perquè encara mos costa aquest relleu generacional de trobar gent jove, però tenim els nostres majors amb producte local d'artesania, precisament. Estic aquí amb na Margalida i en Pere, que ells mateixos mos poden contar a veure què fan. Margalida, molt bon dia.
Hola, bon dia. Mira, estic fent les espardenyes que fa duem antigament i que duen el ball pagès, el ball que d'allà m'Eivissa, el ball pagès, el ball folclòric d'Eivissa, doncs estan fent les espardenyes de l'home i la dona, i llavors per donar l'escalirada en l'estiu, i això se duen molt a ple, que se va molt bé.
Jo tinc que dir que entre els més joves cada vegada se veuen més, i no per ballar a pagès, sinó per vestir, eh?
Exacte, exacte. Sí. Mos agrada, se duen molt per vestir, perquè se duen molt a ple. El moment que agafes la forma d'espardenya peu, és una espardenya meravellosa i molt antiga. Jo que me'n recordi de tota la vida que la meva mare i els güellos duien aquestes espardenyes per treballar, llavors les més polides les duien per anar a missa i per anar de festa.
Bueno, en recordeu de les vostres primeres espardenyes?
Sí, sí. Jo me'n record que eren blanques i blaves, tenien unes vietes perquè tenien espitre, perquè si eren més polides eren per les nenes, i era una nena. I per anar a escola, en aquell temps, no mos podien permetir dues espardenyes de pell, sabata de pell, havien de dur, i duien espardenyes de pitre.
Que polit, eh? Una cosa que cada vegada s'està perdent més, la pitre, eh?
Sí.
Això està complicant-se.
Sí, perquè la pitrera t'ha agafat un hongo que s'està morint. Com tenien les palmeres i com tenen plantes, però bueno, no els deixen, no mos compren sulfat per sulfatar-les, perquè diuen que no és ecològic i vicent, que això havia vengut de Mèxic, aquesta planta, i que no es poden, i que no poden dar material per fer sous per això.
Bé, vos me deu abans que estàs jubilada i que què millor sí. Que passar el temps que treballant.
Mira, millor, al matí faig la casa, anem a comprar i faig la caminadeta, i llavors a la tarda, a ratos, estem a casa i els dissabtes anem a un mercadillo a Sant Josep, que mos ho passam molt bé, tenim molta amistat allí, i la veritat, disfrutam amb això.
I de Margalida, moltes gràcies i que passeu molt bon matí i que siga lleu la feina.
Vale, igualment, gràcies a vosaltres per venir a entrevistar-nos.
Hombre, i ara anem amb en Pere, que en Pere, no li vull jo preguntar l'edat, però tinc molta curiositat perquè jo vos veig aquí amb molta manya, i a veure, expliqueu-me vos què és el que estàu fent, Pere.
Bueno, ara en aquest moment ja estic fent un tambor. Bueno, fet, el tambor ja està fet, ara l'estic decorant, diguéssim, dibuixant-lo. Llavors, falta que estigui de fer uns cèrcols d'uns verducs, es posa una pell de cabra, i llavors el tambor també ja està fet. I llavors també, a pesar del tambor, fas castanyoles i flautes.
I llavors, qui vos va ensenyar a fer tot això?
Allò em va ensenyar un que li deien Antoni Pou, d'allí de Montecristo, que era una gran persona, que ja no està entre nosaltres, i vàrem fer uns cursos, jo m'hi vaig apuntar, llavors em va agradar el curs aquell i vaig seguir anant-ne fent. Que alguns dels curs aquell varen fer els primers, però no en van tornar a fer cap.
La meva curiositat, a dia d'avui, aquests tambors que són, al final, per ballar pagès, la majoria. Sí, sí, si sí, no sí. És per ballar pagès, hi ha gent que els compra?
Sí, sí, hi ha gent que els compra com a decoració, com qui compra un quadre. Hi ha molta gent...
Que dic que això és art, eh? Això no ho podem negar.
No, això és un art. I
fer-lo encara més.
Sí, i fent-ho encara més. Està tot fet a mà, que és una tradició també molt d'això, perquè n'hi ha molts que diuen això ho faràs amb màquines. No, amb màquines no es pot fer això. Això es fa tot en ses mans.
Això de l'intel·ligència artificial mai podria arribar a substituir ses vostres mans, m'apareix jo.
No, jo crec que no. És molt difícil.
Molt difícil. I veig també que tenen uns dibuixos molt particulars. Veig que té quadrats, té formes lineals, té floretes. Això va en qüestió de lo millor com aquestes insígnies de cada casa o és inspiració vostra?
No, això són bueno, dibuixos que es troben en tambors molt vells. Jo n'he copiat de tambors molt vells i llavors també es pot mesclar el dibuix, que hi ha molta gent que mescla dibuixos, que si un, per exemple, li posa un quadre, l'altre li posa una flor i fa una estètica més particular.
Jo estic segura que vos a casa en teniu una bona col·lecció de tambors i m'agradaria saber, el més antic que teniu, de quan és?
Bueno, jo, francament, a casa no n'hi havia hagut mai de tambons i des antics són dels primers que he començat a fer jo. Però
i d'això serà una relíquia per les futures generacions de la vostra.
Sí, això per que venen ara, per venidés, és una relíquia.
I de Pere, moltíssimes gràcies i també vos deixem fent feina, que llavors no me diguen que jo vos entretenc per aquí, eh?
No passa res, estem per passar el temps aquí.
I donem a veure també per aquí que continuen muntant ses paradetes i me'n vaig a veure na Pepita, que na Pepita fa una feina que requereix de molta paciència i també de molta manya. La trobem aquí asseguda. Pepita, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Que estava jo dient que sa vostra feina d'ara mateix requereix de molta manya i de molta paciència. A veure, expliqueu-vos què és el que estàu fent.
Pues mira, avui faig una cosa tan especial que va molt lligada a la sal i a la salinera. Perquè si recordar, bueno, et vaig recordar que en els anys 100 anys endarrere, per exemple, ni hi havia bota d'aigua ni hi havia res. Els pobres estanyolers anaven amb unes espardenyes encritanades de sola de camion que deien llavor o sola d'espart. I duien calcetins de llana perquè la sal no els tallàs els peus.
Ah, carai, això no ho havia sentit jo mai.
Ah, bueno, perquè tu no estàs dins la llana. Jo a casa, recordar casa i no recordar llana seria impossible.
I vos aquesta relació amb la llana, d'on vos ve? De família?
Sí, la meva mare havia filat sempre, perquè en hivern, quan els camps estan molls, que no es pot treballar, pues a la nit, que també és molt llarga, filàvem tota la família. Filàvem passar altra gent, inclús que filàvem quilos i més quilos de llana, perquè hi havia molta gent que sabia fer els calcetins però no sabia filar i mos dava la llana que li filàvem naltros i llavors feien els calcetins per estanyolers.
És que en aquella època, si no era a casa d'un mateix, on se podia trobar llana filada?
Enlloc, que jo sàpiga, enlloc. Les persones que sabien filar, ja la gent mos encarregava, mira que enguany m'has de filar llana i tal i qual, mos enviaven la llana o mos la duien, i quan la teníem filada els hi tornàvem. Els cobràvem un tant, pues, per unces o per deixones que se feia llavor, els pesos de llavor.
I a casa també teniu família vinculada a la indústria de la sal, algun saliner?
A veure, el meu germà hi va anar, però molt poc temps. Perquè, a veure, que teníem terra, pues, vivíem més de les finques que de la sal. Ara bé, i ara vendríem en Enric, perquè dic, llavors, pur entrar a la salinera, ara com pur entrar a ministre. Més que mesquinet meu, no guanyaven tant i es rompien l'esquena perquè treballaven en aquells temps que es vivia tan bé en Montfranc, els treballava de sol a sol, perquè quan el sol traspuntava havien de començar a fer feina.
I és una feina dura, això no ho podem negar.
Més que dura, molt més que dura.
Jo vos puc contar que fa qüestió de setmanes parlàrem amb un dels dos saliners que encara queden,
sí.
I jo els veia, jo vaig estar esperant un ratet perquè tenien que moure's a maquinari a mà, encara,
sí.
Maquinari molt pesada per poder fer que se sal passés i anar cap a la muntanya. Vull dir, encara tot, vull dir, encara és una feina costosa.
És que era tot manual. El meu sogre s'hi havia treballat tota la seva vida, pobret. I, bueno, i els dava just per viure i res més, i una volta un encarregat va dir, com pot ser que la gent rendeixi tan poc? I un desencarregat li va dir, tu has anat a mirar-los dins el senyor que porta? Diu, no. I se n'anaren allà duent poquet, garroves i poca cosa més. I va ser quan se va muntar, que va ser la sort de Saliners, una cooperativa que anaven a buscar menjar durant tota la setmana sense pagar i al cap de la setmana els hi descomptaven. Però tenien arròs, farina, moltes coses que a altra banda no ho trobaven.
I Pepita, vos no en recordàveu que vostre se sal perquè l'utilitzàveu? Perquè, com dèiem, servia de gelera i també serveix inclús per cuinar. No sé vos per què l'utilitzàveu.
Bueno, jo crec que a casa som una família molt especial, però tu saps que anys endarrere els eivissencs teníem dret a anar a buscar sal gratis, perquè era un do que havien fet en els eivissencs.
Carai, això haurien de tornar a poder-ho fer, eh?
I el meu pare anava amb un carro, doncs, li daven una senalla, dos, tres, que volia, com que anava en su carro, doncs en duia mitja carretada, la ficàvem dins una casa de fora, tapadeta amb un llençol, en terra tapadeta amb un llençol. I com que ella fa crosta dalt, se posa dura, en què tingués pols o el que sigui, tu li feies un foradet com si fos la neu i traies la sal davant de dins. Si volies sal fina, agafaves una botella i la feies fina, o la picaves amb un morter. I la sal la duíem així,
I ara escoltant-vos tinc la sensació de que conforme hem anat passant els anys mos hem tornat una mica menys manyosos que abans, perquè veig que abans amb poca cosa ho feu tot molt ràpid.
Sí, però més que manyosos s'han tornat vagos. També et diré això, que a casa ens ho tenia la sal, a casa hi havia sal, hi havia, per exemple, teníem calç, i els vecins quan havien necessitat una cosa sabien que a Can Givert sempre trobaven alguna cosa. La sal, doncs clar, a nosaltres no mos costava res, però la tenia, i la tenia pues, d'un any passat o dos o tres anys. No se perd. I llavors feien molt bons ossos en salera.
Oh, això està ben bo, eh? Avui precisament aquí també faran una miqueta d'ensenyar cuina eivissenca, sí. I m'apareix que hi havia ossos amb col que també es fan amb sal i tot.
Hombre, tu me diràs. I llavors les olives que en fèiem ofabis i ofabis, perquè era menjar de tot l'any. Les olives que no faltassen.
I que no faltin, i diu, sí, vull dir, doncs deixant per aquí fent feina, Pepita.
Molt bé, jo encara les vaig salant perquè a casa el meu fill li encanta.
I haurem de venir un dia que m'ho ensenyi.
Molt bé.
Vinga, Pepita, bon
tant
dia.
Tant de gust, bon dia.
I anem aquí per ara perquè una de les coses positives que mos deixen aquestes pluges és que segurament en guanyes que surtin al camp, Pep, què trobarà si surten al camp?
Un cistelló de pebrassos.
I diu, què hem de fer naltros?
Hombre, venir a comprar cistellons.
Exacte, i per això n'estàs fent tu molts, perquè segurament avui vendrà moltíssima gent, que sí?
Bueno, esperem que vengui gent i que en compri algun. I si no, pues, anirem guardant.
Pep, això de fer cistells és complicat o qualsevol el pot fer?
Bueno, això qualsevol que tingui una mica de manya i d'idea en pot fer-ne, perquè jo vaig començar-ne a fer sense anar a escola enlloc, o sigui que tampoc no és tan difícil.
Però i això de començar-ne a fer, com va ser, Ido?
Bueno, perquè tenia ganes de fer-ne i vaig agafar un cistelló vell que tenia a casa, el vaig mig desmuntar-lo i em vaig fer-ne un, que va quedar molt lleig. I
això és el que hi ha que dir, que les primeres vegades, encara que no surtin, hi ha que seguir intentant-ho i fent feina.
I a poc, pues, cada dia ho anava millorant i llavors també he anat als mercadillos, que tenc un company que és mestre artesà, que m'ha ensenyat moltes de coses, i entre els dos, pues, ara ja començam a cebre.
Molt bé. Quant de rato tardes tu en fer un senyor d'aquestos?
A veure, es fes cistelló, tenint tot el material, compta-li que hi posis 5 o 6 hores. El que més feina dur és buscar el material, preparar-lo, classificar-lo, però el que és desmuntar-lo es fa dia, però s'han de tallar les canyes i s'ha d'anar a buscar el verduc i s'ha de classificar el prim i el gord i, bueno, tot.
Veig que això és canya de Sabina, no?
Bueno, això d'aquí és canya. El forro és de canya i l'armadura és de sabina.
Vale.
També es pot fer la d'olivera o d'ullastre. Jo normalment faig ullastre o sabina.
Pues res, Pep, te deixem per aquí i veig que tenen el tamany perfecte per endur-te'n una bona pugalada de sal avui.
Just
que just tens aquí un...
Tinc el munt davant jo, perfecte.
Tens el munt davant tu, te'l pots endur.
Molt bé, Ido.
Pep, Ido, moltes gràcies. Vella. I bon dia.
Adéu, bon dia.
I de seguir-me d'aquí, i només indicar-vos, ja per acabar, que tenir en compte que aquest or blanc que tenim aquí a Eivissa, la nostra sal, s'exporta a diferents països, entre ells Regne Unit, on s'hi dona usos industrials, com per desgelar les carreteres, també les Isles Feroe, no sé si les coneixeu, estan a Dinamarca, i és precisament pel tractament del bacallà, que aquí també molt menjam i mos agrada molt. Okay. Alemanya també s'utilitza per consum humà, i fins i tot en el Japó per productes gourmets, i s'utilitza com a sal d'altres d'alta qualitat, també als Estats Units, per mercat també d'alimentació, a Portugal per conserveres, com dèiem abans Dinamarca, Països Baixos, també molt important, i altres mercats també com França, Itàlia, Bèlgica, Austràlia i Suïssa, i més important que mai, el nostre país, on s'utilitza per conserveres, per consum humà, i especialment a la zona de Galícia i de Múrcia, que vos pareix a la sal d'Eivissa quasi per tot el món.
Maite Morro, interessantíssim el programa d'avui. M'ha encantat aquesta quantitat de coses que poden fer en sal tan, tan, tan especial com el que m'has parlat avui. Una ferrada molt forta.
Gràcies.
Una abraçada molt gran per vosaltres també.
Adéu-siau. Les 10 de matí, 26 minuts, anem amb uns minuts musicals, publicitat i tornant tot d'un limon i sal, la cançó que ve a continuació, no?
Molta sal, clar.
Vinga.
Que a veces no me gusta tu forma de ser. Luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué. No dices nada romántico cuando llega el atardecer. Te pones de un humor extraño con cada luna llena. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes. Creí en la felicidad. A veces algo se le parece, pero es pura casualidad. Luego me vengo a encontrar, con tus ojos me dan algo más. Sal a tenerte cerca, siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas. Seguro de lo que siente.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana. TV3 Ràdio és entreteniment. Quan les dificultats semblen massa grans i sentim que no podem més. Quan la vida a casa nostra es complica i les forces s'acaben. Per aquests moments neix el SAIDIC, un servei pioner que dona suport a les famílies amb infants amb discapacitat intel·lectual i alteracions de conducta. I també per això reforçam el SAID amb 18.400 hores d'atenció a domicili, caps de setmana i festius. Professionals que retornen calma i confiança a les llars. Quan l'ajuda arriba a casa, tot canvia. IMAS, Consell de Mallorca. Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Titoieta Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local. Dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i B3 Ràdio. Del rebost al plat, el gust per la cuina a l'abast de tothom. Tradició i creativitat servides cada setmana a taula.
Així és, senyores i senyors, cada setmana un restaurant convidat comparteix una recepta especial perquè la puguis preparar a casa, una cita setmanal de gastronomia amb propostes creatives i plenes de gust, estimat Juanmi.
Oh, que m'agrada, idò, sí, mira, avui en dissabte del rebost al plat, no volem que vos perdeu cap menjar, cap restaurant...
Recepta.
Cap recepta, i nosaltres per això feim aquest viatge per a diferents restaurants de les Illes Balears, i avui mon anirem, Miquel Àngel,
a
fins
on?
A Llubí.
Tot
i que ell no se troba a Llubí en aquest moment, però el restaurant és restaurant Brut de Llubí.
Brut de Llubí?
Sí.
Okay.
I Brut ja m'agrada aquest nom, perquè té...
Arròs Brut,
per exemple. Perquè la connotació aquesta de Brut, a Mallorca, Balears, Eivissa, Menorca, en general, no és una connotació negativa, tot el contrari. Quan deim arròs Brut, ja sabem que serà deliciós.
Un arròs deliciós. I la recepta d'avui també deliciosa.
Sí, que no sé si és nom de restaurant. També ve per aquí, mos explicarà la persona responsable i cuiner d'aquest restaurant. Ell és n'Eduardo Martínez Gil, és argentí, i, per tant, jo no pas pena. Podríem xerrar amb ell fins a les 12 del migdia de demà, perquè ja saps que...
Els argentins tenen l'àvia per haver-hi regalat.
Que n'hi hagi. I doncs, mira, avui el protagonista, però ell mos ho explicarà, serà la porcella. Eduardo Martínez, molt bon dia, com estàs?
Muy buenos días, encantado de participar aquí con vosotros.
¿Es un tópico, o un típico decir que un argentino tiene labia?
Ambas, creo.
Ah, vale.
Hombre, se lo han ganado...
A pulso.
Sí. Eduardo, tienes este restaurante Brut en Llubí. Antes de nada, ¿por qué Brut?
Brut, primero, porque si lo voy a poner en Mallorca, voy a buscar un nombre mallorquín. Segundo, porque por suerte, buscando nombres, cuando llegué a la B y encontré la palabra Brut, me sonó contundente, sólida. Me encantó, me gustó que ya era parte de vuestra idiosincrasia, y si bien, aunque se sabe, sea el significado sucio, como todos sabemos, en mallorquín, tiene esa otra connotación de que está incorporado en el arroz brut, como bien habéis dicho, en el calamar a la bruta, y también tiene esa connotación de bruto, ¿no? De salvaje, como la naturaleza misma, que es salvaje, pero es bonita. Y nuestra cocina también tiene esa ironía de que es muy, muy cuidada, muy detallada, pero lo aprovechamos todo y tratamos de mostrarla de la manera más honesta posible, que es un poco bruta a veces también, ¿no?
Eduardo, ¿cuántos años hace que existe ya el restaurante Brut en Llubí?
En este agosto cumplimos nuestra octava temporada.
¡Wow! O sea, que podemos decir que va bien.
Sí, maravillosamente, por suerte.
¡Qué bueno!
¡Qué bien!
¿Qué especialidades en cocina tenéis?
Bueno, nosotros hacemos una cocina que denominamos de aprovechamiento y siempre con una vuelta, una reflexión y tratando de ofrecer una nueva experiencia, intentamos actualizar la tradición acorde al día de hoy y a nuestra forma de vivir.
Hoy nos vas a preparar una receta que me llama la atención y que a mucha gente le gustará porque es una receta de aprovechamiento, porque mucha gente no se para a pensar en comer la cabeza de la porcella, cap de porcella.
Yo me encanta.
Bueno, sí, efectivamente. Justamente es el único ingrediente que utilizamos desde el inicio de Brut. Cuando llegué a Mallorca, traté de conocer, estudiar un poco la historia, las tradiciones, formar parte de ellas, y me di cuenta que la cabeza de la porcella era algo que toda la vida había sido muy valorado y era una tradición que se estaba perdiendo. Hoy en día la gente no sabe muy bien qué tiene que hacer con ella.
Exacto.
Y veía que tenemos la suerte de tener una raza propia, protegida, maravillosa, que es el Porc Negre, que crecen en libertad, comen por ahí, dependiendo dónde los tengáis, pero bellota y los payeses siembran grano para darles de comer y verduras. Y nosotros en parte colaboramos porque como en el restaurante hacemos cerveza, el bagazo de la cerveza se lo damos al payés que lo pasa a buscar para alimentar esas porcellas. Y hoy en día hay mucha gente que compra la porcella y no quiere la cabeza. Y por respeto nos gusta utilizarlo todo y porque es maravilloso. Y
perfecto.
Entonces ahí tenemos nuestro trueque y aprovechamos esas cabezas que yo invito a todo el mundo a que lo intente, lo pruebe, es mucho más fácil de lo que uno piensa y mucho más rico de lo que uno piensa. Con lo cual, hacerse amigo de un país y eso, tener un carnicero de confianza que os pueda vender esta parte del animal, que por un lado es económico y por otro lado es muy rico.
Pues adelante, Eduardo Martínez, cocinero de, como estamos diciendo, el restaurante Brut de Llubí. Adelante con esta receta. ¿Qué necesitamos? Ingredientes.
Maravilla. Bueno, antes que nada, yo la cocina la entiendo como un espacio de libertad y el cerdo se ha hecho desde tiempos inmemoriales en muchísimas civilizaciones de muchas maneras diferentes, con lo cual siempre hay muchas maneras de llegar al mismo resultado o parecidos, así que cada uno que se sienta libre de adaptar la receta a sus posibilidades y a su forma de hacer. Nosotros a veces utilizamos técnicas un poco evolucionadas porque tenemos los medios, pero lo que necesitamos básicamente, obviamente, una cabeza de porcella negra, a ser preferente, que verán que tiene mamellas, que las razas de cerdo blanco no la tienen. Okay. Y ahí también se pueden enterar de si les están vendiendo una porcella negra o no.
Ah, okay. Eso está bien,
en primer lugar, que también después lo verán después de comérsela en el sabor, ¿no? Y en las propiedades de la grasa por la alimentación, si ha estado alimentado con higos, demás. Tenemos la cabeza, necesitamos unas verduras. Okay. Unas verduras básicas que podemos utilizar en cualquier caldo y que también hay libertad en ello, pero no puede faltar su cebolla puerro, su zanahoria, un poquito de apio, si os apetece, laurel, unos granos de pimienta y cebolla morada, unas piparras que las podemos comprar directamente en vinagre para evitarnos el tener que hacerlas. Nosotros hacemos todo en casa desde cero. Vamos a necesitar también un poquito de salsa de soja, que lo recomiendo para nuestros oyentes porque nosotros lo que hacemos es un garum, pero ahí entramos en otra explicación que primero para la gente que no lo sabe, explicar qué es el garum, que es la madre de las salsas del Mediterráneo que hacían los romanos originalmente a partir de pescado, ¿no?, fermentado, que esto, según cuenta la historia, Marco Polo la llevó a Asia y es la salsa asiática de pescado que se suele utilizar mucho. Nosotros, una vez entendiendo el proceso enzimático de esta salsa, la replicamos, pero a partir de Porc Negre. Usamos la carne del cerdo o la piel del cerdo para hacer este proceso, esta salsa con enzimas, y tener nuestra propia salsa para incrementar los sabores. Como esto es un proceso complejo y de paciencia o de también tener una fermentadora, invito a la gente a que directamente compre salsa de soja, que es una versión vegetal similar al garum que hacemos nosotros de cerdo, y incremente un poquito los sabores del final del plato con esta salsa.
Perfecto.
Entonces, procesos para tampoco extendernos demasiado.
Nos quedan 3 minutitos.
Vamos a llegar. La cabeza es importante. Transformar todo el colágeno que tiene en gelatina y dejarla muy suave. Tenemos dos opciones. La podemos hacer en lo que se llama sous vide al vacío, con un poquito de sal y pimienta, o la podemos hacer en casa directamente en una olla, que a su vez nos va a dar como resultado el caldo. Una olla que no intentemos que no hierva, tratar de ponerla al mínimo y dejarla ahí unas cuantas horas. Cuanto más mejor, donde pondremos también la verdura. Y si queréis también perfumarla con una naranja, podemos poner ahí una naranja dentro.
Okay.
Hay o un limón Libertad. Vendrán bien esos matices frescos, perfumados. Un poquito de vino blanco también viene muy bien. Y la dejamos así o en el horno a unos 80 grados o con este caldo o en la hornalla con el fuego pequeño, bajito, y la dejamos ahí unas horas. Nosotros la dejamos en nuestro horno con un poquito de vapor para que esté siempre humedecido durante toda la noche. Y cuando ya la tenemos hecha, la sacamos la cabeza, la separamos, la dejamos escurriendo y que se enfríe un poco. Y con este caldo que hemos hecho, lo aprovechamos reduciéndolo, lo colamos el caldo, reducimos el caldo este. Y un secreto que yo recomiendo mucho, si tenéis ahí la posibilidad de decirle al carnicero que os dé por muy poco precio unos tendones, estos tendones de vaca que se suelen vender, o en su defecto un poco de hueso de manitas o de morro, de careta, le va a dar un colágeno extra a este caldo que luego va a estar muy meloso, muy untuoso, y al final todo el mundo se va a quedar con quiero más de este caldo porque es maravilloso. Entonces, si podéis en la olla también agregar esos tendones o estos huesos de rodilla, para que ese caldo después quede meloso, untuoso y maravilloso. Tenemos el caldo, lo colamos, lo dejamos reducir y lo aderezamos nosotros con este garum que hacemos de cerdo y vosotros con un poquito de salsa de soja para incrementar un poco los sabores, el color y que quede más rico aún. Y por otro lado, subimos mientras tanto el horno a 200 y pico de grados.
Okay.
Y esta cabeza que ya está muy suave la metemos al horno para dorar la piel. Esto va a hacer que la grasa que ya está muy suave se derrita, se funda y nos quede una piel crujiente, fina y la carne de dentro muy suave, rosada y jugosa. Una vez tenemos la cabeza doradita y perfecta y nuestro caldo por separado, tenemos que deshuesar la cabeza, que es muy fácil. Ahora mismo no me entretendré con ello, pero es
sencillo. No, estoy terminando, nos estamos pasando de tiempo.
Se saca la piel, se pica la carne, se pica la piel, se pone en un plato hondo, si queréis presentarlo bonito, un cortapastas, donde ponemos adentro, como si se tratase de un tartar, la carne picadita del cerdo, todas sus partes, galtas, lengua, la piel, y cocemos en agua hirviendo durante 2 minutos unas hojas de col que cortamos con el mismo cortapastas y las ponemos arriba, como si se tratase de un lomo con col, que son sabores muy familiares aquí en la isla, y coronamos alrededor con unas buenas cucharones de este caldo maravilloso que habéis preparado.
Brutal.
Con la porcella.
Fantástico.
Y demás. Y tenemos un plato de otoño que es fresco, rico y nos queda por separado la cebolla morada y las piparras que os he dicho que irán picaditas para darle un poquito de frescura.
Esto se merece un aplauso, Eduardo. Se merece un aplauso. Yo en otra vida quiero ser un cerdo. Voy a ser uno por sello.
Sí,
por
eso cuinar. Uno por sello negra.
Quan jo me mori, segur que no s'emplearà ni la meitat, ja t'ho dic jo.
No, jo no menjaré Juanmi.
No menjaràs Juanmi.
No menjaré Quiato Juanmi.
Amb aquest procés que ha dit en Eduardo, jo me menj tot. Que
bo. Eduardo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Moltíssimes gràcies per tot. Que vagi bé.
Una ferrada. Adéu-siau.
Gràcies, Eduardo.
Vinga, adéu-siau. 10 i 44 minuts, Juanmi. Bon anant ràpidament, ja sense perdre més temps, cap a...
Cap a... ja ho diré.
Publicitat.
Sí, publicitat. Vinga, va, no m'embullis.
Els caps de setmana viu la gran vida. IB3 Ràdio és cultura. Comença la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als productors i a la indústria agroalimentària d'aquí. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 60. Consulta tota la informació a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
Dissabte, a partir de les 12 del migdia, segueix el millor futbol de primera divisió en l'equip d'Esports 3 en Joc. En directe des de l'estadi Ramon Sánchez Pizjuán, Sevilla, Reial Mallorca.
Protagonista sobre la gespa, Toni Fuster.
Viu amb nosaltres la prèvia en la secció més divertides.
Escoltant que si se l'assanya pot ser begui o no.
I a les dues, la transmissió del partit en la màxima intensitat.
Gol!
IB3 Ràdio, sentiment i passió pel futbol balear.
El setè art vist des dels ulls de Sergio Expósito i Mateu Bibiloni.
Arriba el moment de la secció anomenada Ningú no és perfecte, una secció dedicada a el cinema.
Aquí trobareu el vostre espai amb en Sergio Expósito i Mateu Bibiloni, que mos conten estrenes, efemèrides i anècdotes amb la passió i la frescor de dos joves que en saben molt.
I, a més, en saben molt de cinema de terror, que avui al mes el vestiran en bombó.
De comèdia.
En
de bombó, comèdi,
una
sí.
Cosa...
Terror i comèdia.
Terror i humor. Rima, però no sé com ho engirgolaran per contar-mos-ho.
No sé, jo... Tots tenim en el nostre capet pel·lícules com, per exemple...
No t'avancis. Sí, no t'avancis. Que diguin ells, no ho diguis tu.
Ets l'únic que no ha vist Scary Movie.
Jo,
ets l'únic que no l'ha vist.
Qui és que t'ha dit que no l'hagi vist? El que te t'he indicat és que no avancis continguts.
No l'ha vist.
Fa un trailer, fa un trailer.
He vist dues. No una, dues. Tu no les has vist.
Si en duen 10, com a mínim.
15 en duen. Una cosa de la cojona. Per favor, me podeu canviar de copresentador? Per favor.
Mira això.
Què vol? Fa coses rares. Tenim un ordenador que fa coses rares, que està posseït, aquest ordenador.
Està posseït.
Sergi, Mateu, bon dia.
Bon dia.
Teniu qualque instrument per desposseir en aquest ordenador que fa coses estranyes?
Aniria bé. Segurament alguna de les pel·lícules que duim avui o que de les que poden xerrar podria desposseir aquest ordenador.
Com el contareu en el dia d'avui? Tot i que el Juan ja ho hagi contat prèviament, que ha dit tot ell.
Ha fet un tràiler.
Un spoiler.
Un poc. Avui, com deieu, venim a xerrar de terror i d'humor, de comèdia, perquè venim encara un poquet en la ressaca de Sitges, del Festival de Sitges.
Com ho vareu passar?
Entre
que varen sortir i van anar de pel·lis, dilluns vareu dormir a gust, segur.
I tant. I bé, com venim... S'ha celebrat aquest festival que el seu esperit és precisament aquesta unió del terror i de la comèdia mitjançant és fantàstic. De fet, aquesta edició, me'n recordava Mateu, era especial d'aquesta unió dels gèneres.
La temàtica principal de Sitges d'aquest any, d'aquesta edició, era la unió de la comèdia en el terror. I vàrem pensar que efectivament era una bona secció que podíem fer aquí a IB3 Ràdio.
Vinga, perfecte, començau, tot vostre.
Pues la primera, precisament, la vàrem veure ja en el festival de Sitges, que era El jovencito Frankenstein d'en Mel Brooks.
I tenim per escoltar...
Un fragment que diu així.
Luis es el segundo corte. Adelante.
Veamos. Ese cerebro que me trajo era el de Hans Delbruck. No. Bueno. ¿Le importaría decirme de quién era el cerebro que yo puse ahí?
¿No se enfadará usted?
Palabra que no me enfadaré.
De A no sé qué.
¿A no sé qué? ¿A qué?
A normal.
A normal.
Estoy seguro de que ese era el nombre.
Está diciendo que le he puesto un cerebro anormal a un gorila de 2,40 metros de alto y 1,30 metros de ancho.
Ai, podria ser...
M'acaba de descriure a mi. Sí. Un gorila de 2,40 metres d'alt. Contar una cosa, són lots.
Bé, la comèdia, per començar, està en aquest gag i és terror la de canviar l'ordre del clip d'àudio directament. Aquesta pel·lícula, podem dir que és la primera pel·lícula, la primera gran pel·lícula d'aquesta fusió de gèneres de la que xerrarem avui. És com la llavor d'aquestes pel·lícules de gènere spoof, no? Que és el gènere de paròdia d'una pel·lícula ja existent. Xerrant de l'any 1974, és a dir, fa ja 51 anys de seu estrena, i és ens pareix fascinant perquè és directament la paròdia directa, però més directament com a producció. És a dir, tu la veus i és una pel·lícula clàssica com una de les pel·lícules de terror dels anys 50.
Sí, exacte, com una pel·lícula clàssica de terror d'aquests anys 30 dels monstres que es feien i literalment agafes en Víctor Frankenstein i la novel·la de...
Frankenstein,
que és un gag que se fa durant tota la pel·lícula que és protagonista no se diu Frankenstein, se diu Frankenstein.
Ara m'he recordat, que no té res a veure, perdoneu, però el gran dictador amb en Chaplin, que en comptes de dir Hitler, digue Finkel.
Exacte, sí, també tenia aquest gag de... Sí. Pues sí, com deia en Sergio, efectivament és una pel·lícula, és la primera pel·lícula que podem considerar com a paròdia directa d'una altra pel·lícula i que tota la seva narrativa conflueix en aquest fet, no? I té gags pues, mítics, memorables, damunt va aconseguir algo que tampoc havien aconseguit altres comèdies, que és arribar, diguéssim, a la crítica, no només en el públic general, sinó que va tenir èxit entre els crítics i els cercles més alts de Hollywood.
Degué venir molt de nou en els crítics, aquest tipus de gènere, aquesta fusió...
Totalment.
Entre...
Per això deim que és una llavor, perquè més endavant, no només aquest gènere, sinó el mateix Mel Brooks, el director, va seguir fent aquest tipus de pel·lícula, no amb tant d'èxit, però sí que va ser un poquet el punt d'on va avançar després pel·lícules com sa, que podem seguir, que és, en aquest cas és un poc més de terror, no?, que la comèdia.
Sí. La següent pel·lícula és Un hombre lobo americano en Londres, i sona així.
Está bien, pues va un avión sobrevolando el Atlántico en dirección a Nueva York, lleno de miembros de las Naciones Unidas.
Vamos, pregúntaselo.
Te he dicho que se lo preguntes tú.
Y cuando están encima del océano, de repente se dan cuenta de que casi no queda combustible, así que tienen que aligerar la carga del avión. Tiran todo el equipaje, pero aún sigue siendo demasiado pesado. Tiran los asientos, pero se dan cuenta de que sigue habiendo demasiado peso. Y finalmente un franchute se dispone a tirar y grita ¡Viva Francia! Y entonces salta. Después un inglés se levanta. Se levanta diciendo ¡Dios salve a la reina! Y se tira. Pero el avión sigue pesando demasiado. Así que un yanqui, que es el delegado de Texas, se pone de pie y dice ¡Recordad el Álamo! Y entonces empuja al mexicano.
Un franchute, m'he quedat amb aquest franchute. Feia anys que no escoltava allò de franchute, això és molt dels anys 90, que d'any 2000, que la meva generació no us ho dèiem, un franchute.
Escoltàvem aquest acudit que contava La oveja degollada, aquest bar on comença aquest històric que contem, és més de terror, aquesta d'un hombre lobo americano en Londres, tot i que té aquesta part de paròdia, de comèdia, no només amb l'acudit, que ataca directament a la figura de l'americà, perquè es recurrent en aquesta pel·lícula com la gent d'Anglaterra està, bé, madame Mateu, aquest nin que reconeix l'accent americà d'un senyor que m'ha robat, no?
Un hombre americano me ha robado unos lobos, li diu, durant la pel·lícula, que és molt concret per tenir un nin de 6 o 7 anys. Però sí, és una pel·lícula, com deia en Sergio, menys comedi i més terror, però tot i així aconsegueix durant la pel·lícula tenir fragments o escenes on la comèdia és present perquè no t'ho creus. No sé.
I la fusió funciona? Vull dir, te fa sentir terror la pel·lícula i te fa riure?
Totalment. La pel·lícula té possiblement una de les escenes més importants de la història del terror i després té grans escenes de comèdia. O sigui, vull dir, té la transformació hombre-lobo que és increïble perquè és, no hi ha efectes especials. O sigui, hi ha efectes especials, però
no
són
digitals.
No digitals, efectivament. És una transformació icònica i que és història dels prostètics i del maquillatge de cinema.
Perfecte.
I també fa gràcia perquè és que el director és en John Landis, que és un mestre de la comèdia, que venia de fer els Blues Brothers, de ser que xerran pràcticament de cada secció, perquè és un fetitxe nostre.
Claro.
I tant.
Blues Brothers.
I aquesta pel·lícula sí que va ser una fusió no 50-50, sinó, que podríem dir,
75-25, per no fartes dits.
I podem passar a un altre que sí que
correcte.
Fa el canvi, diguéssim ja, no és 90-10 per part de la comèdia.
Ja és més recent que Scary Movie, com havia adelantat en Juanmi.
No me diguis. No és que ho hagi adelantat, és que ho ha spoilejat dues vegades durant el programa avui.
I efectivament, Scary Movie sona així.
Cindy, ¿estás bien? ¿Qué sucede?
¡George!
George, tienes que ayudarme. Acabo de ver el mismo vídeo que mató a Brenda. Ha sonado el teléfono y una voz me ha dicho que moriría dentro de 7 días.
Cindy, cálmate. Los vídeos asesinos no existen.
¡Sí existen! Conozco a alguien que puede ayudarte en esto.
¿Sí? ¿Quién es?
Ahora que lo dices, Jamal, el de la 90, vio ese vídeo la semana pasada. Y esta mañana se despertó muerto.
¡No!
¿Cómo vas a despertarte muerto? Porque estás vivo cuando te acuestas.
Dime quién
puede ayudarme.
¿O sea
que puedes irte a la cama muerto y despertarte vivo? No puedes irte a la cama muerto. Eso sería una redundancia.
Pero dime
no es
quién.
Cierto. Puedes irte a la cama y no estar muerto y morirte, pero no estar en la cama. Pero estás en la cama y así es como te despiertas muerto, imbécil. ¡Joder! ¡Eso sí es filosofía cuántica, tío! ¿De qué me estás hablando? ¡Deberías estar dando clases, campeón de monopatio!
¡Quiero decirme quién puede ayudarme!
¡Mi tía Shaniqua! ¡Ella y su marido están en ese rollo! Vieron el vídeo antes de que nadie lo supiera. Deberías ir a verles esta noche.
¿Esta noche?
Sí.
Ya. ¿Pero quién cuidará de Cody?
11, 10, perdoneu, 10 i 56 minuts, lots.
Pues Scary Movie ya, sí. Si el jovencito Frankenstein era aquella llevó inicial, Scary Movie es la consolidació del gènere Nord-Amèrica de la paròdia de les pel·lícules de terror.
Aquí ja sí que podem entrar a discutir si realment va fer l'efecte terror o no. Jo,
clar,
el record i no. Vull dir...
És vera que, clar, nosaltres la recordem de quan érem més nins i ho xerraven just abans d'entrar, que és vera que eren pel·lícules que donaven impressió, saps?
Impressió, sí.
O sigui, que com a nin tu no sabies, no acabaves d'entendre perquè era un humor negre que no acabava de tal...
Rosant l'Oberroé, eh?
Exacte, exacte.
Rosant l'Oberroé.
I moltes vegades des de la part d'endins. És a dir, és que sí. Totalment endinsat en aquest esperit que sí que causava un impacte perquè és que t'enfrontaves a imatges i escenes que no sabies ben bé com sentir-te moltes vegades, però sí que és, en aquest cas, germinal directament perquè és l'origen de totes aquestes movies que se varen fer després.
Que se'n van fer mil.
Clar, i juga molt amb aquestes situacions, per això m'agrada tant Scary Movie, que tens terror però acabes rient.
Correcte.
Realment va tenir, perquè vosaltres ho vol dir, jo no he vist les dues, però n'hi ha 11 m'ha pensat Scary Movie.
Oficials n'hi ha 5. I l'any que ve se n'ha d'estrenar una sisena.
O sigui, ha tingut sexy com perquè n'hi hagi tantes?
Ho comentàvem precisament que Scary Movie havia estat un exemple de pel·lícules barates i que donaven molt de milions d'euros i les primeres van ser dirigides, se van crear pels Wayans, que eren, són uns germans comedians de Nord-Amèrica, i després a partir de la tercera se fa amb en David Zucker, que en David Zucker és precisament un d'aquests germans que fa...
Tot... Bé, d'estat, els germans Zucker i en Jim Abrams, que són els directors d'Agarrar-la com puedas, i Aterrizar com puedas, etc.
Aquestes també, n'hem de parlar d'aquestes un dia.
Jo som molt fan.
Som molt fans.
Des d'India al
100. Sí, sí,
fantàstic.
Però Sergio, apareixes a tercera.
Mateo, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Ha estat un plaer una setmana més... m'ho passa volant aquesta secció, perquè això vol dir que és molt entretenguda. De veure que sí. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I a vosaltres, senyores i senyors, vos despedim amb una altra cançó. Recordem d'aquest mític grup, La Oreja de Van Gogh, que ha tornat a Maya Montero, perquè no se n'ha anat mai La Oreja de Van Gogh, que estava amb un altre solista anteriorment, però tornen a Maya Montero per tornar a donar aquesta tassó de realitat. I, a més, anuncien gira. Ja vos tindrem informats de si passen o no passen per les Illes Balears.
Si havia de tornar o no, això ja ho deix per als fans, però Cuéntame al oído, Miquel Àngel.
Cuéntame al oído, això és el que hem fet durant dues hores en aquest programa La Gran Vida, que demà torna a les 9 en punt de matí i sí, demà fins les 12 del migdia. Adéu-siau a tots, moltes
Adeu.
Gràcies.
En que aquello era un sueño. Cuéntame al oído, donde duermen hoy tus miedos, si aún guardas sus caricias en la cara.